En tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo,
ja me puc imaginar, oients de l'equip de guàrdia, que preferiríeu estar escoltant sense aquest disc d'Anna Billie Holiday, o aquesta cançó d'Anna Billie Holiday versionant aquest As Time Goes By, preciosa i magnífica, i que nosaltres mos dona pas per seguir estirant aquesta línia de temps que és avui l'eix central d'aquest equip de guàrdia. I per donar la benvinguda en el nostre següent convidat, que és amic, que és company a Vitamina 3, en Miquel Àngel Barrios. Benvingut a equip de guàrdia.
Molt ben trobat, moltes gràcies. No la podem sentir tota?
L'hauríem de sentir tota, però...
així com passa el temps.
Mira, farem una cosa. La deixarem contínuament mentre anem xerrant així davall i en acabar quan te digui adeu, deixarem les coes de Billie Holiday perquè segueixi cantant, així com amb aquest so, no?, de disc, de vinil, fantàstic, amb aquesta veu que té ella. I d'oients, en Miquel Àngel Barrios mos acompanyarà cada dia amb un llibre, perquè, Miquel Àngel, sé que el temps passa molt ràpid, fins i tot en temps de confinament, però tu, que ets una persona que li agrada llegir, que li agrada escriure, estàs aprofitant per llegir un poquet més?
Estic aprofitant per escriure, però per llegir, que també és, és el que fas mentre escrius, me volia posar al dia de tantes coses que en el final m'on han quedat en dues, que ja va bé.
Uh-huh. I ja va bé. Com s'escriu en època de confinament? Què és el que escrius, si se pot contar?
Sí, bé, a mi m'agrada escriure de dues coses. Una és sobre cuina tradicional i l'altra és novel·la. I he reprès una novel·la que tenia embastada, que es titula El mar. No és d'en Blai Bonat, ojalà tingués la seva gràcia i el seu sabre a l'hora d'escriure. I li estic donant ripuntades perquè vegi la llum. Sí que és cert que el moment introspectiu que necessita, aquesta autoobservació que necessita l'escriptura en l'època de confinament té, direm, que un paper de tristor per davant els ulls. I costa posar-hi una mica de distància. Però bé, aquí estem.
No vull que aquesta música de Billie Holiday te posi trista o nostàlgic.
No, al contrari, m'encanta. M'encanta, no torno a veure aquesta versió.
I de Miquel Àngel.
També, per cert, eh?
És que n'hi ha moltes. Sí. Havíem d'escollir i hem escollit aquesta.
Pues
i te volíem demanar que mos recomanessis alguns llibres relacionats amb el tema del programa d'avui, que és el temps.
Uh-huh. Mira, el temps, i fins i tot el pas del temps, sí que és cert que és un tema molt recurrent a la novel·la. Jo m'imagino perquè és una de les grans preocupacions de l'home, no? No voler morir mai, o que el temps, quan tu estàs passant bé, s'escurci. Ara que tothom cerca online quina sèrie pot mirar Netflix, perquè tenim temps, com dèiem, jo crec que també és el moment d'agafar clàssics. I clàssics, ojito, no vol dir que mos tirem Shakespeare i Cervantes, que tenen el seu puntillo, jo no dic que no, però, mira, també hi ha una Carmen Laforet, un Borges, una Katrin Stockett, per exemple, en Dostoyevsky, Jane Austen, o com ara te deien, Blai Bonat o una Virginia Woolf, no? Hi ha autors que han fet front a aquest tema d'espai dels temps Jo crec que tantes vegades com s'ha xerrat de Samor, des de Wilde, quan feia el seu retrat de Dorian Gray, recordes, no?, aquell retrat que actua d'antagonista reflectint, de fet, els pas dels temps, les pors, les malifetes d'en Dorian fins torna de boig, i passant, mira, jo apuntava fa una estona aquest vendedor de tiempo d'un ironiquíssim Fernando Trias de Bes, i malgrat és cert que és una lectura d'aquestes d'autoajuda que a mi no me maten, però sí que m'ho va fer prou gràcia perquè parla d'una manera superàcida de les empreses industrials, màrqueting. I diu Bes que, ho diu en castellà, el sistema no debe tomar del individuo más tiempo que el justo. Y a su vez debe proporcionarle vías para expresar el amor, el humanismo. El tiempo es un factor esencial de nuestra vida. Y parla d'això, que quan estàs ficat dins la superproductivitat d'una empresa, t'oblides d'allò que és del tot essencial, com aquest amor, humanisme i espiritualitat.
I d'ara tenim aquest espai-temps, no?, un poc confinat, amb pocs metres quadrats, no?
Totalment. Jo crec que és un moment per esclatar, però en positiu també, per esclatar cap a sa bellesa. Fixa't, Neruda, en el seu Crepusculario, que és el primer llibre que l'ha dut d'una sa fama, parlava de Samor, de retrobar-se, però també d'aquest pal d'estens, aquell verde de morir i todavía amarte más, no? Que mos acompanyarà sempre. O sa mítica Momo, de Michel Ende, que parlava de l'arribada d'aquells homos de gris, que jo de petit quan llegia aquesta novel·la me fotien una porada, que cerquen que tothom vulgui estalviar temps dins del banc, del seu banc, clar. I els hi venen que estalviar-lo allà de dins és el millor que pot passar fins que aquesta momo, aquesta nina, se dona compte de l'estafa. Diu Ende, hi ha calendaris i rellotges que mesuren els temps. Però això no vol dir res, perquè tots sabem que de vegades una hora pot semblar una eternitat i d'altres, en canvi, passen en un instant, que tot depèn de lo que estiguem fent durant aquella hora. I així, entre Neruda i Momo, arribam a la recomanació d'avui i a la mítica El vell i la mà. Per mi, una de les superobres d'Ernest Hemingway, i parla al final de Santiago, el desvell, que és un pescador major, que segons Hemingway diu que tot en ell era vell, excepte els seus ulls, perquè els seus ulls deia que eren del color de la mà i, a més, alegres i invictes. Un Santiago vell que surt 84 dies de pescar i torna fora pesca, fins que el dia 85 se li enganxa i se'n passa Sam, un merlí gegant, i comença aquesta lluita de 3 dies amb en Merlí, estirant des vaixell mar endins, i la lluita de Santiago contra el peix, que és la seva vida. I decideix tenir aquesta conversa amb ell mateix, que és xerrar de com passa el seu temps com a pescador, fins que el captura i ha de tornar en esport, i de tornar de port durant aquests dies, els taurons comencen a menjar-se el merlí. Què passa? Que si no hi ha peix per mostrar, la captura no és vàlida. I en aquesta lluita fins a arribar a port, i el que passa un pic que arriba a port, va que és El vell i la mà.
T'escolta, Miquel Àngel.
A la següent volta va estar a punt de vèncer-lo. M'estàs matant, peix, va pensar ell. Però tens tot el dret. Germà, mai a la vida he vist cosa tan gran, ni més bella, ni més tranquil·la, ni més noble que tu. Ara vine a matar-me. No m'importa qui matarà aquí. Has de tenir el teu cap clar. Mantén el teu cap clar i aprèn a patir com un home o com un peix, va pensar. Provaré de nou, va prometre el vell, tot i que les seves mans estaven ara ja polposes i només podia veure bé a intervals. Va provar de nou i va ser el mateix. Vaja, va pensar, i es va sentir defallir abans de començar. Va agafar tot el seu dolor i el que quedava de la seva força i de l'orgull que havia perdut feia molt de temps. I ho va afrontar a l'agonia del peix que nedava suaument, tocant gairebé el vaixell, i va començar a passar el peix llarg, espès, ample, platejat, llistat de porpra interminable a l'aigua. El vell va deixar anar la llinya i va posar el seu pes sobre ell, va aixecar l'arpó tan alt com va poder, el va llançar cap avall en tota la seva força i va sentir que el ferro penetrava en la carn del peix. Es va inclinar sobre ell i el va forçar a penetrar encara més. I quan arriba al port, diu que va entrar al port i els llums de la terrassa estaven apagades i s'adonà que tothom ja dormia. La brisa s'havia anat aixecant gradualment i ara bufava amb força. No obstant això, hi havia tranquil·litat al port i va posar proa cap a la platgeta de grava sota les roques. No hi havia ningú que pogués ajudar-lo amb el peix, de manera que el vell es va endinsar amb el vaixell tot el possible, l'amarrar una roca, llevar el part de la carlinga, l'enrotllar la vela i la va lligar. Després es va tirar el pal a l'espatlla i va començar a pujar. Aleshores s'adonà de la profunditat del seu cansament. Es va aturar un moment per mirar cap enrere i el reflex de la llum del carrer va veure la gran cua del peix que s'aixecava rere la proa del vaixell. Es va posar dempeus, camí amunt de cap a casa seva, hagué de seure 5 vegades abans d'arribar. Dins de la barraca va inclinar el pal contra la paret. En la foscor va trobar una ampolla d'aigua i va prendre un glob. Se n'anà a dormir al llit. Es va tirar la flassada sobre les espatlles, l'esquena i les cames i va dormir boca avall sobre uns diaris, amb els braços per fora i els palmells cap amunt. Bufava un vent tan fort que els vaixells no havien sortit aquell matí. Manolín, el noi a qui ajudar, que havia aprofitat per dormir fins tard, guaitar el cap per la porta de la barraca del vell, com havia fet tots els matins. El noi va veure que el vell respirava, però en mirar les seves mans va començar a plorar.
The world will always welcome lovers as time goes by.
Miquel Àngel Barrios, moltes gràcies.
Un plaer. Fins demà.
Escolta, demà la paraula clau és la felicitat. En trobarem de llibres, no?
En trobarem i molts.
En trobarem. I de nosaltres seguim aquí amb un homenatge que estic segura que t'agradarà. Amb un homenatge a en Luis Eduardo Aute, acompanyats d'en Jaume Anglada, en Rafa Ferrà i en Joan Isaac. Nosaltres mos veiem fins demà, Miquel Àngel.
Fins demà. Moltes gràcies.
Te quiero así de pronto, así de tonto, pero te quiero, pero te quiero. Te quiero así de claro, así de raro, pero te quiero, pero te quiero.
Un te quiero que ha escollit el nostre convidat d'ara mateix, equip de Guàrdia, Jaume Anglada. Benvingut a IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. Encantadíssim d'aixer-hi. Fa un ratet estar escoltant en Miquel llegint un dels llibres que jo més m'agraden, que és El rei i el mar, amb aquesta metàfora tan fantàstica de la vida també que podem aplicar. I ara escoltant aquesta cançó del nostre desaparegut i el nostre mestre, Luis Eduardo Aute, hem perdut i se mos ha anat una de ses veus, un dels pintors i un dels escriptors i un dels poetes i un director de cinema més important del nostre país. I estic trist.
Escolta, estàs trist, Jaume. Tu has escollit aquest Te Quiero, que t'evoca aquesta cançó de Aute, en sa que t'han donat sa benvinguda.
Pues aquesta cançó de Aute no va ser com jo la vaig... quan jo la vaig conèixer. Però justament va coincidir quan jo vaig entrar a Virgin Records en l'any 96 i ell començava a treure també amb aquesta mateixa companyia pues, Alevosia i el disc d'Aire.
I record que aquesta era la segona cançó i ell me va donar el disc, bueno, van coincidir les oficines, i ell me va donar el disc. I la primera cançó que jo vaig escoltar, va, perquè van xerrar amb en Nacho Saez Tejada, que era un tipo fantàstic que feia feina de la R d'allà, i me va dir, vos, vos sense quina por, sense por, com se pot xerrar de l'amor? Ell me mostrava com havia de fer cançons l'endemà, m'estava ensenyant, no? I tinc un record d'aquesta cançó, perquè va ser el moment que jo vaig conèixer en persona en Luis Eduardo Alpe. Ell, molt, molt silenciós, en Nacho Saez Tejada, era el que ho xerrava tot, però tinc en el meu corat aquesta cançó, pues d'aquesta manera. I me post trist, i ho record, de fet, ahir també vaig cantar aquesta cançó a les meves xarxes socials per recordar-lo i per tenir-lo sempre en el meu coret. Perquè, és vera, de vegades costa, inclús cantar-lo o dir-ho, però dir t'estim és algo meravellós. I ell cantava a la bellesa i a la bellesa d'una forma tan natural que és així. I la cançó diu, te quiero así de tonto, así de absurdo, así de burro, así de bardo, pero te quiero. Y me encanta.
Ja me sona bé escoltar-te amb aquestes paraules de Naute i forma part, a part d'aquest retrobament o d'aquesta trobada que mos has contat i d'aquestes paraules, forma part de la teva joventut? Ha posat la banda sonora, com se sol dir, d'amors, de desamors?
Bueno, encara som jove. I aquesta resposta de dir que sí.
De l'altra joventut.
Encara, no, encara som jove. Ell mateix, aquest xerrant de Naute, ell mateix deia que ser artista és tenir sempre de dins el teu Peter Pan. No? Quan un és artista, o se sent artista, o comença a sentir-se artista, és perquè no vol créixer. Perquè la manera de ser que tu vols mostrar i vols contar com estàs per de dins, en el final sempre trobes en aquest nin, com també un dels darrers discos que va fer ese niño que mirava al mar. No? Aquell nin que tu mires en el teu costat, que tu és de petit, que ell te mira tu i dius, coño, me voy a convertir en esto, i tu mires en aquell nin que és tu de petit i dius, joder, qué poco te queda por seguir tenint esa inocencia i mirar la mà d'aquesta manera. O sigui que jo encara som molt jove, tenc els ulls, no tenc els ulls del color de la mà, com el protagonista del vell del mar, però és vera que té molta joventut de dins meu. I no de la meva joventut, però quan vaig començar a escoltar i indagar aquests cantautors, tant americans com espanyols, per descobrir i trobar el meu camí, també com a escriptor de cançons, Naute, és vera que molt jovenet no era per escoltar. Crec que Naute, així com ell pot xerrar, que sempre té el seu nin de dins, era un nin molt adult, molt major, molt adult, però amb una ironia meravellosa, que el millor aquest tipus de cançons, pues, en 13, 14 anys, pues, el millor me feia més gràcia escoltar d'un candú o Los Secretos, m'arribava més, però quan vaig descobrir Luis Eduardo Alte, per allò va ser un descobriment, i te contaré una cosa, lo més, vaig entendre moltes coses. Jo quan ho veia, sempre m'agradava com anava vestit. Anava vestit amb una camisa blanca o una camiseta negra, mai duia un altre color que no fos blanc o negre. Un Levi 501 i un Asbal Verde del Camino. Sempre anava igual. I després, en l'estiu, anava en xancles. T'ho dic perquè me vaig trobar, i un dia vaig mirar i li vaig dir, vaig pensar, va vestit igual que jo, o jo vaig vestit igual que ell, no? Fins que un dia vaig descobrir, ja sé per què és, ja sé per què és. Tots dos varen néixer un 13 de setembre. Saps? I això vaig dir, vale, és això. I a tots dos m'agrada cantar, l'amor. I vaig dir, és això. Fins que un dia també me vaig retomar amb ell i li vaig dir, ¿sabes que nacimos el mismo dia i amb aquest humor que li caracteritza? Me va mirar i me va dir, ¿ah, sí? I li dic, sí, tot supercontent, no? I me diu, ¿y cómo te ha ido? I vaig pensar, vos, quina resposta més intel·ligent i més oberta. En aquell moment podria dir, canviemos de tema, i li vaig dir, no debería quejarme.
I d'avui, Jaume, que xerrem dels temps, posarem en el nostre calendari particular l'equip de Guàrdia aquest 13 de setembre, que vareu néixer amb anys diferents, en Jaume sí. Anglada i en Luis Eduardo Aute. Escolta, Jaume, volia donar la benvinguda al nostre següent convidat, també amb una cançó que té a veure amb els temps, i per suposat és de Naute.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres el agua de...
Rafa Ferrà, benvingut a Equip de Guàrdia.
A tots.
Com estàs? Bon vespre. Te donem la benvinguda amb aquest Les 4 i 10 de Naute. Per cert, tens a l'altre costat o de vora. Jo no mos veiem cap dels tres, però estàvem tots connectats en tota l'audiència. En Jaume Anglada, per si vos voleu saludar.
Sí, bon vespre,
hola,
Jaume.
Ja...
Hola. Sempre dic que és el meu germà gran, perquè ell obre camins, no? En els músics de Mallorca, pues, si ell ho ha fet, és que se pot fer. És un descobridor de... Sí, és vera, és vera. Jo dic, si ha anat en Jaume aquí... I ara, mira, m'ha cridat l'atenció el que deia de la forma de vestir, no? De la manera de vestir. En Jaume té una manera molt particular de vestir a l'escenari i jo m'ha cridat l'atenció i m'agrada molt, també he begut d'això. I mira tu que també ha begut de Naute, no? Increïble, la història.
Sí, en el final esteu connectats, Rafa?
Sí.
Sí.
Bueno, lo que no, sap el que, no, lo que mos connecta a tots, és la música, són les cançons. Després cada un és com... tots tenim un denominador comú, no? Que també mos pot reflexar o mos pot sortir la manera de vestir-mos. Però les cançons, és el que mos repinya i el que mos fa ser iguals, perquè en aquest cas sí que som molt iguals.
Uh-huh. I en Rafa, t'he de demanar què ha significat i què significa en Luis Eduardo Aute per tu, per la teva música, per les teves vivències i els teus records.
Bueno, Aute va entrar bastant tard a la meva vida. L'any 2003 aproximadament jo vaig anar a viure a Madrid i a part també en Jaume Anglada me va obrir un parell de portes allà per descobrir aquesta ciutat i és cert que va entrar... que Naute va entrar pues, a través d'una lota. Jo tenia una lota que li encantava la música d'autor i me xerrava de Naute, i jo dic, aquest qui és? No, havia sentit xerrar de Naute. I justament, mira, la història coincideix un poc amb la d'en Jaume, perquè era aquella època. Feia un parell d'anys que Naute havia tret Alevosia. I me va enganxar tant aquell disc. Vaig entrar a poc a poc, però quan me va enganxar no el vaig mullar mai. Crec que és un disc que ja va recollir no només un gran lletrista, sinó que un gran cantant. Jo penso que és una persona... Me recordo de vegades a James Taylor, que és un cantant americà, que és molt senzill de cantar, molt senzill de tocar, però si tu ho intentes, és molt difícil de fer-ho bé. I en Aute, si tu intentes cantar en Aute, és molt difícil transmetre com ell ho fa. I aquell disc jo crec que ja és una part molt elevada de Naute en la part musical, que és el millor, la que jo manet millor, no?
Uh-huh. En aquest temps de coronavirus i de confinament, en Rafa Ferrà és d'aquests que surten en el balcó al Manco, obrin les finestres de casa seva per cantar. No, Rafa?
Mm, sí.
Estàs sí. Cantant cada dia després de les 8?
Pues sí, me varen dir, per favor, canta qualque cançó, i ara s'ha convertit pues, com una un moment que ens juntem els veïnats i a les 8 i 5 aplaudim a les 8 i a les 8 i 5 pues, canto una cançoneta per mira, no mos veïn, de vegades no mos veïn entre els veïnats, hi ha veïnats per tot, jo he vist molt en el centre, un carrer molt, molt animat normalment, i ara pues, se fa un silenci brutal per escoltar música. I mira, és una cosa guapa que sí que sorgeix d'aquesta cosa terrible, no?
Uh-huh. Sentim altres sons. I has cantat Aute aquests dies?
Sí. ahir justament vaig cantar una cançó de Aute que m'encanta d'aquest disc, que es diu Arrebato.
Uh-huh. Escoltau, Jaume, Rafa, començ per en Jaume i acabam un poc perquè se'n va el temps, no? Vos volia demanar justament què és el temps per vosaltres, avui que xerram de temps, avui que estem, o que aquestes setmanes que estem redescobrint el concepte de temps, Jaume, què és el temps per tu?
Bueno, però jo, molt ràpid, hi ha una frase que vaig aprendre fa molt de temps, que és en anglès, que diu the time is money, no? En aquest cas, també, però per jo el temps és una altra cosa. Per jo no hi ha temps perdut. Avui jo xerrava amb el meu fill, no hi ha temps perdut. Està assegut també mirant la mà o està assegut pensant què faràs o què no faràs. Tot el temps guanyat. I avui, tancat, que per això que estem perdent el temps, estem guanyant temps en el temps. El temps és l'únic que tenim. L'únic que tenim, jo... Saps? És l'únic que tenim fins als darrers segons. És nostre, uh-huh. És tan nostre que sempre podem fer, mentre mos deixin i mentre no, tal, lo que vulguem. Jo durant aquest tema, en aquest temps de confinament, jo m'he posat un parell de fites, que són... Jo he d'arreglar les coses de portes cap endins i he de fer les coses bé les portes cap endins, de portes cap endafora, els han de fer un altre. I el temps aquí que nostre mai se perd. I no fer res, el dolce fer niente, també és meravellós. Som mediterranis.
Rafa Ferrà, i per tu què és el temps?
Jo diria que tens es vida, no? I és l'única cosa en el món que probablement no se pot comprar, no? Poca cosa més se pot dir d'una cosa tan intangible, no?
Idò, avui ho deixem aquí perquè podríem xerrar molt més de com veus el panorama, ara que no pot haver concerts, de bueno, tantes coses de les que podríem xerrar, però mos quedem amb aquest...
No tenim temps.
No tenim ganes. Avui mos quedam amb aquest temps és vida, amb aquest guanyar temps en els temps, també, que deia en Jaume, i molt agraïda d'haver participat en aquest primer equip de guàrdia de la setmana que estic presentant i dirigint jo. Molt contenta d'haver-vos tingut també amb aquest petit homenatge a en Luis Eduardo Aute. Ara jo vos dic adeu, feim publicitat, però a vosaltres no vos desenganxeu, que vos presentaré tot d'una en Joan Isaac, que ha cantat amb Aute, que ha cantat en català també amb Aute i que segur que té també molts de records i moltes vivències que contar-nos. Gràcies, Rafa, gràcies, Jaume.
Gràcies a tots, gràcies, Rafa.
Gràcies,
Eli. Bona nit a tots. Tu me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta. Calla, que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén.
A IB3 Radio, equip de guàrdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Societat Anònima no tracta d'empreses, sinó de persones anònimes del nostre entorn. Persones que ens explicaran les seves vivències, els seus reptes, les seves preocupacions, els seus secrets i les seves il·lusions. En definitiva, ens parlaran de la seva vida. Societat Anònima, dissabte, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio.
La propagació del coronavirus és una amenaça per a la salut. Protegeix-te seguint les mesures preventives que les autoritats sanitàries ens recomanen. Renta't les mans amb freqüència emprant aigua i sabó. Evita les aglomeracions de persones. Manté la distància prudencial amb altres persones i evita el contacte físic. Intenta no tocar-te la cara amb les mans, ja que aquestes en faciliten la transmissió. Quan esternudis, tapa't la boca amb l'avantbraç o amb un mocador d'un sol ús. Si presentes símptomes respiratoris, queda't al llit i telefona al Consell Sanitari 061. La teva cooperació és necessària. A Sant Josep, 102.3.
Brillava sobre l'Icabitos la lluna d'Atenes.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Sopàvem en una terrassa amb déus i deses. Sentíem la veu de Basilis callar la glorieta. Parlava entre roms i murmuris amb Zeus i Atenea. Després saciàvem a Mouso la set de Dionisos, plorant per les moltes elipsis d'història en els frisos, amb llàgrimes d'ira callada davant la impostura dels qui van fer del lladrocini el seu geni i figura. I Atenes en flames, i Atenes en flames, contra un occident narcís insolent que a trossos es trenca. Atenes cremant-se.
Idò, en aquesta cançó d'Atenes cremant-se tenim en Luis Eduardo Aute cantant en català al costat del nostre següent convidat, Joan Isaac. Benvingut a Equip de Guàrdia i IB3 Ràdio.
Bona nit, moltes gràcies per trucar. Moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres, cantautor, poeta, músic, nascut a Barcelona. Fa res va presentar el seu darrer disc, L'Estació dels Somnis. Vostè ha xerrat de l'amor, del desamor, de la vida, de la soledat, de valors universals. Avui que xerram del temps, Joan, ha xerrat del temps, també?
Del temps, sempre.
Del temps que passa, sí.
Sempre és una cosa que està molt, molt present. Encara ara sembla que el temps no passi tan ràpid, no? Vull dir, sembla que tot estigui aturat, que el món es veu de darrere la finestra i sembla que les hores passen i passen molt, molt lentament. Però el temps, evidentment, i la tragèdia del pas del temps és una cosa que a mi sempre m'ha angoixat moltíssim. I suposo que és un dels grans temes que els poetes i els escriptors han escrit i han cantat.
Uh-huh. L'hem convidat per parlar d'aquest disc que ha presentat fa molt poquet, aquesta Estació dels Somnis, però també perquè avui fèiem un petit homenatge a en Luis Eduardo Aute. La seva relació amb Aute ja ve d'en fora, no, Joan? D'un inesperat, no? No sé si és el començament de la seva relació.
Sí, la meva relació amb l'Eduardo ja fa potser 35 o 40 anys que existeix. El vaig conèixer molt de prop quan vaig estar un mes i mig a Madrid gravant un disc que es va dir Inesperat. Va ser una... Jo a l'Eduardo sempre l'havia admirat com a gran mestre, però allà vam iniciar una amistat que al llarg dels anys s'ha consolidat i la tristesa és tan infinita per la seva partida que és com si una part de mi hagués mort, no? Perquè són tantes les experiències, tanta la tendresa, tanta la generositat absoluta d'un ser meravellós com l'Eduardo, i fixeu-vos que ningú parla malament d'ell com a persona, perquè realment era així, era un home generós, un home desinteressat, un home que feia les seves coses sense importar-li ni modes ni capelletes, i que era molt amic dels seus amics, i en aquest món tan competitiu de la música i tant de capelletes i tant d'enveges a vegades, doncs personatges com l'Eduardo se'n troben molt pocs.
Com el pensa ara en el Luis Eduardo Aute?
Perdona'm?
Com el pensa en el Luis Eduardo Aute? Com el té dins el cap?
El tinc contínuament, és a dir, des de que em varen trucar a les 10 del matí l'altre dia un amic dient-me que hi havia sortit aquesta notícia, doncs jo ja... Va ser un... Jo penso que és un dels dies que he plorat més de la meva vida, perquè són tantes les vivències amb ell. Érem molt amics, érem molt col·legues, a més érem dos... Jo penso que som dos... Hem sigut dos cantants que jo m'he sentit molt a prop de la seva manera d'escriure, de pensar, de la seva obsessió per temes com l'amor, com el desamor, com el sexe, com els somnis. Sempre m'he trobat molt a prop d'ell amb la seva manera d'escriure. I ell també, doncs, a mi sempre ha sigut molt amable, molt generós. I ara que em parleu de Mallorca, me'n recordo que quan vàrem fer l'Auté Clàssic, que va ser un disc, penso que dels discos més meravellosos que he fet jo mai, me'n recordo que vàrem vindre a presentar-lo a Mallorca i vàrem fer tres concerts meravellosos i molt emocionants, a Alcudi, a Manacor i a Capdepera. I me'n recordo aquella setmana d'estar per la illa i de llargues converses, d'innumerables cigarros fumats. I la veritat és que jo penso que no solament la música es queda orfa, sinó que penso que la humanitat es queda orfa, perquè quan marxa un personatge d'aquesta alçada humana és molt difícil d'oblidar un personatge com l'Eduardo.
I per què creu que Aute ha significat tant per a tanta gent, fins i tot sense conèixer-lo personalment, com l'ha conegut vostè, només a través de la seva música? Per què aquests dies molta gent deia: ostres, estic plorant, o m'estic recordant d'això, d'allò altre, no? Doctor, l'odia plorant i no sé per què, sense haver-lo conegut com l'ha conegut vostè.
Sí, perquè és molt senzill això, perquè tothom recorda cançons de l'Aute i tothom associa etapes de la seva vida o moments de la seva vida amb alguna cançó de l'Aute, perquè era un home que escrivia sobre les coses més quotidianes, les més difícils, no? com és l'amor i el desamor. Sobretot ell una vegada em va dir que ell fonamentalment escrivia sobre l'amor, no? I és veritat que totes les seves cançons parlen de l'amor, que sembla que és aquest únic salvavides que ens queda per surar amb aquest mar d'aquest món tan convuls, tan materialista, tan ambiciós, cosa que ell no ho era. Ell no tenia ni Twitter, ni tenia ni telèfon mòbil, escrivia cartes encara físiques amb el seu puny a la seva mà, i personatges com ell n'hi ha pocs, en conec molt pocs, no? I per això la gent s'ha sentit tan identificat amb l'Eduardo, perquè traspuava molta veritat, traspuava molta generositat i molta poesia que la gent li agrada sentir, perquè jo penso que l'art és l'única cosa que ens pot salvar en aquests moments tan convulsos. Jo invito la gent que llegeixi cada vegada més a casa seva, aquests dies que estem tots tancats i confinats, que llegeixi, que escolti música, perquè això és el que ens pot salvar en aquests moments.
Joan, Isaac, deia abans que fa res, una setmaneta que ha tret nou disc, L'estació dels somnis, Escolta,
sí, cada mes no ho vaig poder presentar a Mallorca.
No.
Teníem previst la presentació a la illa, a Mallorca, la presentació oficial del disc, però no ho vàrem poder fer perquè el mateix dia que van anul·lar la roda de premsa i van anul·lar els concerts, posteriorment tots els concerts, i espero, suposo que sí que ho farem, perquè ho farem més tard, però sí, és una... Bueno, és molts temps per la lírica, com deien aquells, no?
Fem un tast, Joan, del tren dels mil vagons.
L'obscuritat immensa travessa la nit fosca com la gola del llop. M'endinso a les tenebres per línies paral·leles que no es troben enlloc. Soroll i crits metàl·lics, la lluna m'acompanya, li parlo i no em respon. Que sol que estic en aquest tren dels mil vagons. I l'univers m'ensenya la seva intermitència d'estrelles fascinants. Sota els meus peus tremors...
Joan Isaac va conduint un tren carregat de somnis, no? Un tren amb mil vagons. No sé si hagués pensat mai en la seva vida que duríem un vagó ple de virus i de coronavirus, no? Com vosaltres tocat sa vida.
Sí, aquesta cançó va... Jo tinc una casa a prop del Vendrell, a Tarragona, a la platja, i a darrere la casa hi ha una via de tren. I sempre estava com molt, diguem, amb molts interrogants a pensar que en aquests trens de mitjanit llarguíssims de mercaderies, no?, que habitualment hi ha una o dues persones que els condueix, tot el que més són mercaderies, doncs pensava en aquesta solitud d'aquests homes que porten aquests trens. Però després, quan vaig escriure aquesta cançó, també vaig entendre que potser la vida és això, no? És conduir d'una manera solitària un tren dels mil vagons que tots portem a darrere, amb els records, amb els somnis, amb els dolors, amb les alegries, i per arribar a una estació final, doncs passem per tota una mena de peripècies humanes, de vivències humanes. I al final de la cançó em diu una frase que per mi és la definitiva del disc, que dic que a l'estació dels somnis cap tren porta retard. I penso que sí, que és un moment per somiar, sobretot per donar valor als somnis, perquè en aquests moments de confinament i de virus i de mort i de tot això, doncs el somiar és més necessari que mai.
Idò, Joan Isaac, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts, per aquestes paraules i per aquesta música. A l'equip de Guàrdia d'IV3 Ràdio, segur que aviat mos veiem, mos tocam i mos abraçam a Mallorca o qualsevol de les Illes Balears. Gràcies, Joan.
En tinc moltíssimes ganes i sempre és un gran plaer tornar a Mallorca, a les Illes en concret. Una abraçada molt forta, encara
fins
que sigui
aviat.
Virtual.
Exacte, adéu-siau. Virtual i forta. Gràcies.
Bona nit.
Cap tren porta retard. A poc el dia estén de nou la vida.
A IV3 Ràdio, equip de guàrdia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola, estimats i estimades. Som la Roser Amís, com sabeu som escriptora. I clar, el que passa és que jo ja estic acostumada a estar tancada a cases dies i setmanes sencers per escriure. Pues recomano a tots coses que jo estic fent. Neteja, que ja segur que ja n'heu feta. Estic posant en ordre tots els projectes i coses que tenia des de fa anys aturats i, sobretot, el que intento és mantenir les ganes de fer coses i de mirar cap endavant, perquè això passarà, passarà en pintura bastantes setmanes, però passarà i tots tornarem a la normalitat. I la idea és que almenys mos hagi servit aquesta reclusió obligatòria per ser més intel·ligents, per aprendre, per haver llegit tot el que no havíem pogut llegir molt de temps i per estar millor. Cuideu-vos molt.
Festa teva a la ràdio pública. 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IV3 Ràdio, equip de guàrdia.
Darrers minuts d'aquest equip de guàrdia d'aquest dilluns, IV3 Ràdio. Avui hem estirat la línia de temps, hem vist el temps des de diferents punts de vista i me'n quedava un, que és el filosòfic. Per això donem la benvinguda a IV3 Ràdio en Miquel Àngel Ballester. Benvingut en aquest equip de guàrdia, Miquel Àngel.
Moltes gràcies a vosaltres i saludar també els oients.
Moltíssimes gràcies per ser nosaltres, per cert, col·lega de ràdio, no, Miquel Àngel?
Sí, feim cosetes a una altra emissora i n'han fet un pot de divulgació filosòfica, que és l'àmbit una mica
Ho podem contar, que en el final tots són companys, no, una mediterrània, així parles és. També de filosofia i parles de pensament, i el temps, Miquel Àngel Ballester, que és el temps per als filòsofs, perquè aquí hem xerrat de física, hem xerrat d'esperanòstic, hem xerrat de la gestió del temps, hem xerrat del temps i la música i la filosofia i en el pensament, que és el temps.
El temps és difícil d'explicar perquè és difícil de pensar. Hi ha una dificultat de conceptualitzar el temps que va expressar ja Sant Agustí a l'època medieval, un dels cap pares de la filosofia cristiana, no?, del cristianisme. Sant Agustí, precisament, deia que això, que era molt difícil explicar a algú si li demanaven talment el que has demanat tu, no? Però ell va avançar algunes intuïcions sobre el temps que mantenim actualment, no? Per exemple, Sant Agustí va distingir entre passat, present i futur. Ell va accentuar l'existència, sobretot, del present. I va venir a dir que el passat i el futur no existeixen a la realitat. Sí que són pensables, perquè pensau, per exemple, no?, què és el passat? El passat ja ha deixat d'existir. El temps que ha deixat d'existir. I el futur, però és el temps que encara no existeix a la realitat. Per tant, d'alguna manera hi ha una relació interessant entre present, passat i futur, i veure com el present també és problemàtic, perquè ara que estic dient tot això sobre el present, ja no és present, és passat. Aleshores, aquesta relació, diríem, entre existants, entre la dificultat de posar un límit en el propi temps, salar-lo d'una manera clara, els filòsofs ho vàrem observar, no? De la mateixa manera que parlant de Sant Agustí, podem parlar de les diferents concepcions que hi ha hagut d'estens al llarg de l'història de filosofia. Els antics filòsofs, per exemple, de l'antiga Grècia, no tenien aquesta concepció que tenim els occidentals d'estens. Això d'un temps lineal, no? Una línia cronològica de temps, no? El temps era repetició, era circular, segurament inspirats per el que observaven a la pròpia naturalesa. És a dir, que passava a la naturalesa.
Un paper esperanòstic que molt xerrava en Joan Barceló a primera hora, no? Aquest mirar la naturalesa, sí.
Els cicles de la natura, la repetició, cada estació que succeïa una altra, un any darrere una altra, i això era un aprenentatge, indicava que el temps tenia a veure amb la circularitat. Però en un moment donat, ja Sant Agustí ho va introduir, aquest gir dels temps en sentit lineal, no? I una concepció que és la que tenim a Occident, encara que hi ha filòsofs occidentals com en Nietzsche que recuperen aquesta tradició antiga i entenen els temps com a una eterna repetició del mateix. Un poquet en sentit budista, no? Que el sentit budista dels temps és molt diferent també en el nostre. És un temps circular, és un temps de repetició, de que tu te vas encarnant i reencarnant contínuament. És una visió també espiritual, evidentment, dels temps, no? Però no només la filosofia ha parlat dels temps. Jo crec que pensar els temps també ens pot ajudar a les expressions que tenim vulgats sobre el propi temps, no? No sé si vols que hi entrem, si tenim temps.
Claro, sí, tenim 3 minutets. Miquel Àngel...
Molt ràpidament. Mira, pensau, coses que deim, expressions que deim, no? Per exemple, guanyar temps. Com si nosaltres tinguéssim un cert control conscient dels temps. Com si el temps se pogués comprimir, aturar o expandir, no? També deim no perdis el temps. Aquesta expressió, moltes vegades, sovint, quan se vol renyar a un fill, no? No perdis el temps, atribuint un valor en el temps, com una activitat que regula el que han de fer o deixar de fer. En aquest sentit, el temps ens serveix per donar valor a les activitats que feim, no? O llevar-lo. També se diu pèrdua de temps. És a dir, ens referim a la necessitat de no fer determinades coses perquè són una pèrdua de temps, no? O aquesta altra expressió en la qual parlam dels temps. El temps vola, que és el que ens està passant ara a la ràdio, no? El temps vola, no? Una idea associada en el temps com a present, que em fa veure que, d'alguna manera, el temps és subjectiu. És com pensava Kant, no? Kant pensava que el temps era una categoria que tenien dins la nostra ment, que el temps no estaria de fora de nosaltres, sinó de dins. S'equivocava després Einstein i la ciència va situar el temps en el seu lloc, que és de fora de la nostra ment, no? Però fixeu-vos com poden lligar també aquest pensament, aquestes expressions, en la pròpia filosofia, no?, sobre el temps.
Fantàstic. Quantes coses que mos dona, quantes visions, no?, quantes de pensaments en el voltant del temps. No sé si t'ha canviat a tu la teva visió del temps en aquesta època de coronavirus.
El coronavirus. Dic-se que quan deim coronavirus dim el temps del coronavirus. No? D'alguna manera situem la realitat en relació amb el temps que vivim, no? El temps aquest subjectiu, aquest temps que experimentam, i la transcendència que li donem. Fixa't que deim temps de coronavirus. Què vol dir això? Que és un temps històric, que passa la història, d'alguna manera, que estem vivint moments excepcionals, moments en els quals ens recordaran tota la vida i sortiran en el manual d'història, no?, el que hem viscut a nivell global, no? Per tant, fixa't el temps també com a història, no? I com som conscients del temps i de que estem vivint moments històrics, no? Que esperen superar. Òbviament,
que esperen superar
les dificultats que tenim tots.
Exacte. Miquel Àngel Ballester, mos ha agradat molt tenir-te en aquests darrers minuts de l'equip de guàrdia. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per aquests pensaments.
Moltes gràcies a vosaltres per estar de guàrdia.
Bona nit, Miquel Àngel.
Vinga, bona nit.
Adéu.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps.
I dos, darrer minut, estancament, que ja mos dirà fins demà, que xerrarem d'una altra cosa, xerrarem de la felicitat, el deixam per a Miquel Àngel Palleres i la seva reflexió. I jo amb ell vos dic fins demà a les 8. I gràcies per ser aquí.
El periodo de confinamiento nos ha regalado uno de los bienes más preciados que tenemos los seres humanos: tiempo. El refrán lo dice así: el tiempo es oro. En momentos en los que la economía se va al traste, las estrategias de ventas no funcionan y no oímos más palabra que recesión en el ambiente, se nos ha otorgado un frenazo en seco y la capacidad de destinar nuestro valioso tiempo a algo fundamental: nosotros mismos. Hablaba con una amiga cocinera hace unos días sobre el tiempo y la fabulosa oportunidad que le había brindado. En su caso, el tiempo era para dormir 9 horas diarias en lugar de 5, tiempo para practicar yoga y meditación, tiempo para hacer algo de ejercicio, tiempo para cuidar las plantas olvidadas de su jardín, tiempo de calidad para compartir con sus hijos y su marido, tiempo para pensar en nuevos proyectos personales, como escribir un libro de recetas o reestructurar sus propios negocios. Acabo diciendo, por fin tengo tiempo para ser feliz. Mañana hablaremos de la felicidad como lugar que uno se fabrica, pero lo relevante hoy es que nuestra vida de adulto no está hecha para ser feliz, está hecha para ser productiva. Y las necesidades de producción, querido oyente, no tienen nada que ver con los deseos individuales y nuestra realización personal. O pocas veces sucede así. Sin embargo, esta parada obligatoria nos da el tiempo para tratar de ser felices. Sí, la angustia de pagar la hipoteca o el alquiler están ahí, los ERTEs y las pólizas de crédito, llegar a fin de mes y que algo nos ingrese en nuestra cuenta corriente, y no es asunto para frivolizar. Pero mientras tanto nuestro entorno se va al cuerno, hoy tenemos el tiempo de hacernos más felices. Este virus es oro si nos lo planteamos como oportunidad que nos da para convertirnos en personas más felices. Y un mundo formado por más personas felices es sin duda un mundo más feliz.